Benvinguts al Món Obert d'Estiu, l'únic programa de ràdio que t'ofereix l'exclusiva de conèixer món a través del turisme responsable. Aquest estiu estem convertint una vegada més la plataforma comunicativa que ens cedeix Ràdio L'Hospitalet en un avió radiofònic d'ús comunitari, un avió que aterra els pobles de la Terra que lluiten en la defensa dels drets humans, en la construcció pràctica d'alternatives, com són la sobirania alimentària, en la conservació i recuperació d'hàbitats i entorns naturals, en la lluita pel respecte a formes de vida autòctones i identitats col·lectives, uns pobles organitzats que mantenen relacions de cooperació amb les ONGs protagonistes del programa Un programa de viatges, una eina de transformació social. És d'aquesta manera, amb un somriure als llavis i amb els cinc sentits ben desperts, que et convidem a emprendre el vol en el món obert d'estiu. En el caminar dels darrers 5 anys hem conegut joves organitzats al Paraguai, dones que lluiten de forma quotidiana al Nepal, camperols que resisteixen l'exèrcit a Colòmbia, comunitats rurals i ritmes que ens sedueixen a Cap Verd, i un poble i una cultura amb una gran història i futur com Turquia. Gràcies a totes aquestes experiències i de moltes més, caminem carregats amb un sac d'energia positiva que ens convida a conèixer món de forma respectuosa, amb peu d'igualtat i sempre amb la curiositat humana a punt, per aprendre altres formes de veure el món, altres formes d'entendre la vida i la mort. Si és la primera vegada que ens sintonitzes o tens ganes de recuperar els anteriors programes i veure els respectius àlbums de fotos, no t'ho pensis dues vegades i entra a la nostra pàgina web www.coneixmunt.org. En tot cas, reserva't una hora a la setmana d'agost i la primera quinzena de setembre al 96.3 de la FM de Ràdio L'Hospitalet per descobrir els pobles de la Terra. Els dimecres a les 11 de la nit comptem amb tu al Món Obert d'Estiu per somiar amb altres músiques, altres paisatges, altres pobles i gaudir de l'experiència amb la companyia de Natàlia Rivero a la producció, amb Irene Desumvila, la nostra viatgera musical i literària, i amb la companyia de qui us parla, Damià Caro. Som l'equip de Com Soc, Comunicació Social, amb José Manuel Abadies al control tècnic i el suport de SICOM, Solidaritat i Comunicació. Iniciem el viatge d'avui, un viatge que pots sintonitzar al 96.3 de la FM, per internet a www.radiol-h.cat i per la TET. I fem la cinquena parada d'aquest estiu a l'Orient Mitjà. Parem a Síria, un país que es va erigir sota el domini de constructors d'imperis arribats, des de Roma, Pèrsia, Egipte, Turquia i Babilònia. Síria presumeix de les relíquies de la Palmira romana, que constitueixen un dels jaciments arqueològics més importants, de la ciutat habitada més antiga i del teatre romà més ben conservat. Avui, 11 d'agost, coneixerem Síria de la mà de So de Pau. L'Anna Larrull, tècnica de projectes de la Mediterrània i coordinadora de les Estades Solidàries de So de Pau, ens presentarà l'organització. Amb la Montse Rodríguez viatjarem a Síria i acabarem el programa amb un viatge literari, amb un conte narrat per Irene Desumvila. Bona nit, Montse.
Bona nit.
Tot bé?
Bé, molt bé.
Sí? Sí. Ara presentarem So de Pau, presentarem les seves propostes, però ja per iniciar una mica aquest diàleg, aquest viatge, com ens presentaries amb un parell de frases, com sintetitzaries amb un parell de frases la teva experiència a Síria?
Doncs, a veure, el més important per mi va ser la manera de viatjar a Síria, que va ser, doncs, coneixent algunes realitats que des d'un altre tipus de viatge no haguéssim pogut conèixer. Vam estar convivint amb famílies i això per mi és una de les coses que més m'agraden.
Doncs d'aquí uns minuts farem aquest viatge on conviurem amb famílies de Síria, però ja és el moment d'emprendre el vol, però abans d'en saludar la Natàlia Rivero, responsable de la producció i les radiografies dels països. Doncs bona nit, Natàlia.
Bona nit.
Què farem ara?
Ara farem la radiografia de Síria.
Ah, sí?
Sí, sí.
Ah, doncs som-hi, som-hi. Thank you. estat.
República Àrab Siriana.
President actual.
El president de la República és Bashar al-Assad i el primer ministre, Mohammad Naji al-Otari.
Capital.
Damasc, amb 4.700.000 habitants.
Llengua oficial.
L'idioma oficial és l'àrab i altres d'ús comú són el kurd, l'armeni, l'arameu, el francès i l'anglès.
Situació geogràfica.
Síria és un estat de l'Orient Mitjà situat al sud de Turquia, a l'oest d'Iraq i al nord de Jordània, Israel i el Líban.
Superfície.
185.000 quilòmetres quadrats. Ocupa una extensió dues vegades més gran que Portugal.
Clima.
Mediterrani a l'oest, però si anem avançant cap a l'est, el clima es torna més sec. Les temperatures varien molt segons l'època de l'any. L'estiu a Síria és molt calorós, mentre que l'hivern es caracteritza per ser molt fred.
Població.
21.700.000 habitants. La població es concentra en tres zones geogràfiques, la franja litoral i els seus relleus pròxims, al llarg del riu Eufrates i a la frontera nord amb Turquia. El 51,8% dels sirians viu en nuclis urbans. La capital, Damasc, és la ciutat més poblada.
Religió.
La religió predominant és l'islàmica. El cristianisme és minoritari i es concentra a les províncies perifèriques i en alguns barris urbans.
Economia.
La moneda és la lliura siriana. L'economia de Síria està basada en l'extracció de petroli. A més, també compta amb reserves de gas natural, gemma, sal i fosfats. Ara bé, la base de la riquesa domèstica rau en l'agricultura. Síria és el segon país del món en producció d'olives.
Soda Pau, l'entitat protagonista d'avui, ens facilitarà a conèixer la realitat siriana amb una estada solidària. Parlem amb Anna Larruy, tècnica de projectes de la Mediterrània de Soda Pau, a qui li diem bona nit.
Hola, bona nit.
Bona nit, Anna. Ja t'hem escoltat amb altres programes, perquè també ens expliqueu una mica quines eren les estades que en aquest cas que proposaves a altres indrets. Avui marxem amb vosaltres a Síria, però abans de marxar amb vosaltres podem saber qui sou, no? Una mica... Quan veu néixer, quin és l'any que veu néixer i amb quines motivacions?
Doncs, aviam, Soda Pau neix l'any 93. Està formada per diferents associacions que en aquell moment treballaven molt en el tema de la solidaritat i, bueno, doncs decidem unir-nos per fer una ONG. I bueno, comencem a treballar en diferents àmbits territorials fins que a poc anem centrant-nos en el tema de la Mediterrània. I treballem tant el tema de la cooperació com el de sensibilització aquí a casa nostra sobre la situació que es viu en aquests països.
Parlem aleshores una mica d'aquests àmbits d'actuació, d'aquestes àrees de treball.
Doncs, aviam, amb el tema de cooperació, aviam, els països on hem treballat és a Marroc, que bueno, doncs, potser és el primer que vam començar a treballar, i on hem fet més projectes, on tenim més projectes en marxa, amb diferents contraparts i amb diferents àmbits també, món rural, de diferents zones. Després a Palestina, que també hem treballat, bueno, fa temps que treballem, i també treballem amb diferents, bueno, des de sanitat, sobretot, amb el tema de joves, i Argèlia amb el tema de la, diguem-ne, del suport als drets humans. Bueno, per exemple, serien aquests els àmbits més importants de treball.
Si cliqueu la seva pàgina web a www.sodapau.org, doncs per exemple trobareu que dues línies que m'agraden i per això les comparteixo, que diu que la cooperació entesa com a mitjà per afavorir processos d'alliberament, de millora del benestar i la felicitat de les poblacions amb les quals es col·labora. No, una mica com enteneu, no?, la cooperació des de Soda Pau?
Sí. Aviam, de fet, per nosaltres els projectes és una mica una excusa, no?, un projecte de cooperació O sigui, realment això permet afavorir la, pues, que la gent visqui millor, diguem-ne, però per nosaltres és molt important tot el que ve al voltant a nivell d'impuls a l'associacionisme local, no? O sigui, per nosaltres és molt important que hi hagi una associació a les zones, que es dinamitzi aquesta associació, que siguin ells mateixos els que prenguin a les seves mans, pues, una mica l'autogovernança de la zona on viuen, no? De la seva zona. I amb aquest tema, doncs, és amb el que estem darrerament treballant més, no? Amb l'enfortiment de la societat civil, de les associacions, formació, etc.
Entenc, doncs, que com a principi organitzatiu de So de Pau, considereu el treball en xarxa com un element essencial.
Sí, i de fet, o sigui, ho portem a tot arreu, mm-hmm. i nosaltres estem ficats en diferents xarxes de treball, pues, en Marroc, o amb el tema de xarxes de cultures solidàries, amb el tema d'economia social, la xarxa d'economia social, aquí amb plataformes com Aturem la Guerra, que també ens volem implicar, perquè per nosaltres la feina allà no és només anar i fer cooperació, sinó també és important la feina que fem aquí, per tant, doncs, estem implicats en aquí també a aquest nivell de la societat civil. Mm-hmm. I, bueno, pues, diferents xarxes, pues, que engloben associacions tant del sud com del nord. Entre elles, la xarxa AREM, que és una de les que estem impulsant ara i, bueno, ja està, té uns anys ja de rodatge i que treballem el tema del turisme social.
La xarxa AREM, després ja ho explicarem, és la xarxa de turisme responsable i solidària a la Mediterrània. Sí. Però ara que estaves parlant d'una mica de les accions que dueu a terme aquí al nord, a casa nostra, parlem de sensibilització. Si entreu a això, a www.sodepau.org, veureu un munt d'informació que, per exemple, comenta la mostra de cinema àrab i mediterrani, un documental que es diu Cançó per a Mine, que parla sobre els desapareguts a Algèria, Escola d'Estiu La Plana, un curs d'Islam als mitjans de comunicació i una marató cultural de benvinguda a Palestina, no?
I també el Teatre Rosella.
Entre altres moses coses, eh? No les nombraré totes, no ho pretenc. No.
Sí, de fet, pensem que és molt important la sensibilització aquí, a casa nostra, sobre, bueno, pues, la situació que es viu en aquests països. I, de fet, per nosaltres les estades solidàries és una forma molt important de sensibilitzar, perquè, bé, o sigui, en general, amb la sensibilització el que fem és portar la gent d'allà, que ens expliquen i ens donen la seva experiència i no sé què. Però, clar, una altra cosa és un viatge en el que tu te'n vas allà, en el que convius amb la gent, en el que veus realment el seu dia a dia, i això, per nosaltres, hem vist que realment la gent torna molt, bueno, amb els xips canviats, no? O sigui, s'ha donat compte de que la realitat és una altra de la que a vegades ens venen als mitjans o, bueno, a la que veiem el dia a dia.
Són estades solidàries que, en aquest cas, doncs, feu per conèixer el Marroc, per apropar-se al Kurdistan, Istanbul, Síria i Palestina.
Sí.
No? Quin és una mica el tret general? Jo ho estava esmentant, però una mica quin és el tret general de totes aquestes estades solidàries?
Doncs, de fet, és el tema de, bueno, d'apropar-nos a aquestes realitats que moltes vegades no són tan llunyanes, no? Per exemple, a Marroc o a Argèlia. I conèixer de primera mà la seva realitat, conviure amb la població, i d'altra banda també una mica és el tema de valorar tot amb la població, valorar els seus recursos, no? Els recursos humans, els recursos naturals que tenen allà, que moltes vegades ells no valoren, no? Vull dir, de cop a vegades et diuen, ostres, com és que veniu aquí? No? Com si allà no hi hagués res prou interessant com per viatjar-hi, no?
Clar.
I bueno, doncs el fet de que vegin que els grups hi anem, que, ostres, que ens interessem i què és això i que i allò d'allà, i, bueno...
Que realment també hi ha coses ells... interessants, no? Que realment hi ha coses interessants.
Clar, fa ells que també ells ho valorin. A part de que, bueno, pensem que també econòmicament, doncs, bueno, el tema del turisme mou molts diners, però moltes vegades aquests diners, bueno, en general, doncs, no arriben a la població, no? Aleshores, una de les maneres de que també hi arribi és aquesta, doncs, estar a casa seva i bueno, doncs, que aquests diners es quedin allà, enforteixin també a les associacions del poble, aquestes associacions, doncs, amb aquests diners i amb altres que van trobant també d'altres històries, doncs, puguin fer activitats, puguin fer projectes. Bueno, la idea seria una mica aquesta.
I conèixer les famílies que viuen al Kurdistan, que resisteixen a Palestina, sempre és interessant, no?
Sí, a més, realment és un intercanvi, pensem, molt positiu, no? Perquè, de fet, és això, tu veus potser a la televisió les notícies, no? I, ostres, sí, és molt dur, no? Però estàs a casa d'ells i llavors ja la cosa és molt diferent, no? Perquè, clar, vull dir, a més són gent en general molt acollidora, no? Gent que a vegades... quasi no té res per viure, viu amb el dia a dia, i en canvi pues, t'obre a casa seva i estàs allà amb ells, bueno, com si, jo què sé, com si fos la família del poble que coneixes de tota la vida, no?
Anna, parlem d'una novetat.
Digue'm.
Del curs de cooperació sobre el terreny al Marroc.
Sí.
Que heu fet ja el mes de juliol d'aquest any 2010.
Sí, sí, sí.
En què consisteix una mica?
A veure, fa temps que ens havíem plantejat de, bueno, pues que amb tots els contactes i l'experiència que tenim, especialment al Marroc, però també a altres països, que potser més endavant farem, doncs era interessant de treballar tot el tema, perquè hi ha molta gent que ara vol saber tot el tema de cooperació, no? Que ha estudiat potser un màster, que ha estudiat la teoria pues, molt a fons, però la pràctica de la cooperació de vegades no l'han vist. No? Aleshores, doncs, bueno, pues vam decidir de fer aquest curs, que va ser l'última quinzena de juliol.
Sí.
I bueno, hi han hagut 10 persones i la idea és doncs, bueno, fer els dematins una part de teoria i a les tardes amb la gent, o sigui, els professors són realment la gent que estan allà amb els projectes, són la gent de les contraparts o gent que està amb projectes en concret, no, de coordinant, etc. I a les tardes doncs, és anar a la visita de visitar aquests projectes, no? Doncs, bueno, parlar amb la gent que estan allà també, jo què sé, amb les dones que estan a la cooperativa, que ens expliquin els problemes, que ens expliquin com s'organitzen. Això sempre és acompanyat amb dues persones de Sodepau, que són dues persones que estan treballant allà a Marroc com, bueno, com personal expatriat i que coneixen pues, de primera mà tots els projectes i que són les que estan allà amb el dia a dia i llavors doncs, bueno, pensem que ha estat molt positiu.
Ara amb la Montse farem un viatge a Síria, recuperarem el seu viatge que va realitzar durant el Nadal, però explica'ns una mica breument, Anna, sisplau, com enfoqueu el viatge a Síria?
Doncs, aviam, de fet, el viatge a Síria ha sorgit de les relacions amb la xarxa AREM, aquesta que comentàvem. La xarxa AREM és una xarxa que surt a partir de l'associació de Marroc que treballa el tema del turisme, del turisme social, I bueno, pues decideixen crear amb diferents associacions locals de diferents països de la Mediterrània una xarxa doncs, per enfortir aquestes, o sigui, fer formació amb les associacions que reben gent, etc. I aleshores, doncs, bueno, nosaltres a poc ens anem ficant, estem des del principi, però bueno, pues anem coneixent realment, o sigui, aquí els protagonistes són ells, són la gent d'aquestes associacions de diferents països. I bueno, hi ha gent a Argèlia, que ja hem fet algun viatge també, en una zona en concret, després hi ha gent de Palestina, hi ha gent de Síria, gent d'Egipte, de tot arreu, no? Del Líban també, i de Marroc, evidentment. Aleshores, doncs bé, l'any passat doncs, vam pensar que, bueno, que podia estar molt bé, ens vam trobar amb la gent de Síria, amb un viatge a Marroc, precisament, que anaven a fer formació per veure aviam com es feia l'acollida de turistes, etc. I bueno, és una associació que està en un poble que es diu Sheikh Hilal. Bueno, Salamia és l'associació del poble de Salamia, però o sigui, el projecte es fa a Sheikh Hilal. Aleshores és un projecte que estan intentant recuperar les coves, que són les antigues cases tradicionals, que bueno, doncs hi ha al poble aquest de Sheikh Hilal hi ha hagut un gran èxode perquè bueno, doncs no es podia plantar i bueno, la gent ha anat marxant i per tant doncs, les cases han anat quedant destruïdes. Aleshores nosaltres el que fem és allotjar-nos amb les famílies que encara tenen 3 o 4 cases d'aquestes conservades, no n'hi ha masses, però a poc volen fer-ne més. I bueno, està molt, la veritat és que és molt interessant perquè estàs compartint amb ells pues el menjar, estem tota l'estona junts i després des d'allà anem fent sortidetes, no? Clar, el que passa és que anar a Síria i no passar per ciutats com Damasc o Alepo, que són ciutats, bueno, a nivell històric doncs, i civilitzacional, doncs, bueno, pues molt interessants.
Sortana, que t'havia dit breument, eh?
Ai, perdona, jo és que si no em dius alguna cosa...
No està res. No, després, tota aquesta ruta la farem amb la Montse,
vale,
no t'amoïnis,
sí.
Però sí que els oients sàpiguen que hi ha períodes de formació, hi ha aquests mesos de viatge, i posteriorment doncs, hi ha una sensibilització en el retorn, no? Que és una mica que està fent la Montse, com és explicar doncs, aquestes experiències, no? Que d'alguna forma transformen.
Clar.
Parlem dels períodes d'inscripció. Quan les persones que ens estiguin escoltant doncs haurien d'estar atentes per poder participar d'aquestes estades i cursos de cooperació sobre el terreny que proposem.
Doncs aviam, de fet, es fan sortides tant per Cap d'Any com per Setmana Santa com l'estiu. Aleshores, doncs normalment 3-4 mesos abans, per exemple, per Cap d'Any, doncs ara al setembre ja ens posarem en marxa amb tots els programes, començarem a veure quines són les rutes que fem a cada lloc, i en principi al setembre mateix volem ja posar-ho a la web i fer-ne una mica de publicitat. Mm-hmm. Per Setmana Santa és el mateix, doncs a partir del mes de gener, febrer ja comencem, i a l'estiu, doncs, de fet, a partir de març també ja estan oberts els terminis, el que passa és que, bueno, doncs es tanquen força aviat, per exemple, a Palestina el van tancar en seguida, o Síria, també, a Síria es fan dos grups, i aquest any han sortit dos grups que han anat, bueno, han fet la mateixa ruta però al revés, i, bueno, doncs també es van tancar ben aviat.
Doncs genial, ja ho sabeu, tota la informació a la pàgina web www.sodapau.org. Moltes gràcies, Anna Larrui, tècnica dels projectes de la Mediterrània i coordinadora de les estades solidàries de Sau de Pau.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins la propera, Anna.
Vinga, adéu, que vagi bé.
Adéu. Ara diem bona nit a l'Irene.
Bona nit, Irene. Damià.
Avui Síria. País amb música, com tots els països del món.
Sí.
No? Però en aquest cas, quines peculiaritats o què és el que escoltarem ara?
Doncs fem primera parada amb un dels artistes més importants de Síria, que ja em perdonareu, perquè probablement no ho pronuncio del tot correcte, però es diu Farita Latrash.
Bueno, sona bé, no sé.
Sí? Bé, doncs ell és compositor, cantant i actor, és bastant conegut, és un dels noms més importants de la música àrab del segle XX, i aquesta cançó que us porto ara doncs, servirà perquè sentiu bé els instruments aquests tan característics d'aquest tipus de música així d'àrab i de Síria, no? Concretament, doncs, sentireu el violí kamanga, que és semblant a l'europeu però que té una altra afinació, la flauta sababa, els tambors daf, que són com unes panderetes, o el lut, que és una espècie de llaüt que, de fet, és anterior al nostre llaüt europeu, és el que li va donar peu.
Que tant.
Sí, doncs escoltem ja a Farita Latrash, amb el seu tema, que això sí que ho dic bé, Hudi Elbi.
خدي قلبي واديني قلبك خدي قلبي واديني قلبك علشان اقدر اجافيكي خدي قلبي واديني قلبك خدي قلبي واديني قلبك علشان اقدر اجافيكي وتقاسي عذابي في حبك والنار من الشوق تكويكي تكويكي اخدي قلبي واديني قلبك واديني قلبك.
El territori de Síria, amb una extensió dues vegades més gran que Portugal, limita amb Líban al sud-oest, amb Jordània al sud, amb l'Iraq a l'est i amb Turquia pel nord. Síria es divideix en quatre grans regions geogràfiques: la franja costanera, no molt extensa, situada entre el mar i les muntanyes, la serralada de l'Antilíban, el creixent fèrtil i el desert sirià. Al nord de la franja costanera es troba la cadena muntanyosa Jebel Ansaria, que constitueix una barrera gairebé impenetrable. La part d'aquestes muntanyes que dona a l'est arriba gairebé al fèrtil vall al gap del riu Orontes, orientat cap al nord, camí de Turquia. La serralada de l'Antilíban fa de frontera natural amb Líban. La muntanya més alta de Síria és el Jebel Akhshekh, la bíblica muntanya d'Hermon, que arriba als 2.800 metres. El riu principal i més famós que hi ha en aquesta zona és el Baraba, emblemàtic per als seus habitants. Aquest riu ha estat vital al llarg de la història per a la supervivència de la ciutat de Damasc i el seu voltant. El creixent fèrtil és la principal regió agrícola de Síria i en forma d'arc agrupa les grans ciutats de Damasc, Homs, Hama, Alep i Qamishle, on els seus conreus són regats abundantment per les aigües dels rius Orontes i Eufrates. Finalment, el desert sirià, amb interminables planes, la majoria d'elles pedregoses, ocupa el sud, el sud-est, en aquest cas. Allà es troba l'oasi de Palmira, que juntament amb altres oasis va ser un important centre de comerç per a les caravanes que feien les rutes entre la Mediterrània i Mesopotàmia. Continuem el viatge radiofònic a Síria amb Montserrat Rodríguez, participant en una estada solidària a Síria de la mà de Soda Pau i la xarxa Arem, ja ho dèiem anteriorment amb l'Anna, xarxa de turisme responsable i solidari a la Mediterrània. Bona nit de nou, Montse.
Bona nit.
Ja m'ha escoltat l'Anna, que ens explica molt bé què és això de Soda Pau,
sí,
quines propostes doncs, fan. Nosaltres, en aquest cas, amb tu farem un viatge que va realitzar el Nadal tot just d'aquest any, no? 2009-2010?
Sí, el 26 de desembre vam iniciar.
Fins quan?
Fins al 8 de gener, després passat Reis.
Sí, que passem Cap d'Any i Reis per allà.
Sí.
Molt bé. Comencem explicant una mica el per què. Per què un apuntar-se a aquest tipus de propostes?
Doncs jo, bueno, personalment, jo ja havia fet altres viatges amb Soda Pau, els conec des del 2004, i des del que els conec doncs m'agrada molt viatjar amb ells, no? De fet, ja, bueno, hem fet molta amistat també i és una manera que m'encanta viatjar.
Amb la Montserrat vam viatjar en aquest cas a Ràdio 4, en aquell espai que dèiem a Coneix Món amb això, a Ràdio 4, doncs vam viatjar a Turquia.
Exacte.
I també amb el Sergi Gili, si no m'erro. En aquest cas, doncs, això, aquest viatge el podem recuperar a la pàgina web, que ja sabeu, és www.coneixmon.org, o també em trobareu, doncs, això, els àlbums de fotografies. En aquest cas, amb la Montserrat, amb la Montse, doncs, viatgem a Síria i una mica comencem a preparar la motxilla, segurament.
Sí. Doncs vam plantejar d'anar a Síria passant per Turquia, buscant una manera més econòmica de viatjar i aprofitant també per conèixer una mica Estambul. Llavors vam volar fins a Estambul, vam passar ja un parell de dies i des d'Estambul vam agafar un vol intern fins a un poble que està molt, molt a la vora de Síria, allà al sud.
Però encara és Turquia.
Però encara és Turquia. I des d'allà vam agafar taxis per passar la frontera.
Ah, sí?
Sí, sí. Va ser una mica estrany.
Us volíeu amagar d'alguna cosa?
O... No. Era la manera potser més econòmica també, no? Llavors hi ha molta gent allà que es dedica a això precisament, no? Molts taxistes que es dediquen a passar la frontera d'una banda a l'altra.
Ah, sí?
Sí. Així
fan. Però has de passar algun tipus de control o no?
Sí, clar. Sí. El pas fronterer... van passar com 3 hores allà. Pensàvem que seria més ràpid, però no va ser ràpid. Van estar allà doncs comprovant els nostres passaports, havien d'enviar un fax a Damasc, s'havia d'esperar, bueno, era tot molt lent, no?
Caram, i això ho fan amb tothom.
Sí,
no van fer excepció amb vosaltres.
Amb tothom. Exactament. I bueno, aquell dia i en aquella hora realment no hi havia molta gent. O sigui, estàvem nosaltres i potser hi havia 2 o 3 més.
Quina sort!
Però potser era, pues, no sé, una mica pues, per passar l'estona amb nosaltres. Ja. No? Estaven una mica avorrits, em penso.
Sí, no? Buscaven companyia. Segurament.
Sí, i fins i tot als taxistes els va donar temps a fer una becaina i tot allà.
En 3 hores et mantens a tot,
sí.
Doncs som capaços de superar després d'aquestes 3 hores aquesta frontera, ja ens endinsem en territori sirià.
Exacte, sí.
Doncs una mica canvia el territori de Turquia a Síria,
sí,
el seu entorn natural ja canvia.
Canvia, la sensació és de que a Turquia ha estat més cuidat tot en general, no?
Sí.
Quan entrem a Síria ja comencem a veure una mica més de caos, no? Ja a nivell d'organització, no? Com és la frontera,
sí.
I després d'això, doncs això, no? Com més... Molt de moviment i una mica més caòtica en les ciutats, més desordenades, no?
Sí.
Per dir-ho d'alguna manera, sí.
A nivell doncs, de vegetació natural i això, també trobem diferències en aquest
sí,
sentit?
Sí, nosaltres bueno, vam estar a Alepo,
sí.
Després d'Alepo vam estar molts dies a una zona molt desèrtica, que, com has dit tu abans, no? Pedregós,
sí.
No és el desert típic que tenim a la ment de sorra, sinó que és molt de pedra,
de
tot molt sec.
Turquia no té desert, que jo sàpiga.
No.
No en té, Síria sí.
Sí.
Sí. Fem aquest recorregut com toca, som capaços de superar la frontera de Síria i ens endinsem cap a on?
Doncs la primera parada va ser a Alepo, van ser un parell de dies, i bueno, pues, la destacada d'aquells dies és la visita que van fer a la Citadella, que és una fortalesa de l'exèrcit, que és medieval, que ho tenen molt ben conservat, tenen tota la muralla externa conservada i tot el que era la ciutat medieval, no?, d'allà, fins i tot el palau, es podia veure el hammam també, que estava molt ben conservat, i bueno, va ser ja el primer contacte, no?, i això va ser ja també a través de una de les persones de l'Associació d'Amics de Salamia, que ens va fer una mica de guia, no?
Ell, aquesta contrapart de Soda Pau, no?
Sí. Ell ens va preguntar si volíem agafar un guia a part o si volíem que ho fes ell, i de fet ell ho va fer molt bé.
Sí.
I bueno, encantats que ens expliqués tota la història de la ciutat d'Alepo, no?
Una ciutat, un territori que ha estat dominat d'alguna forma per grans imperis, no? Abans ho dèiem, el romà, el bizantí, l'otomà...
Tot. D'això jo em penso que sí que es podia palpar molta barreja, no? Vull dir, som musulmans, però allà hi ha de tot, no? Hi ha cristians, hi ha àrabs més ortodoxes o menys, i també kurds, bueno, hi ha barreja,
armenis,
no?
Armenis, també,
sí,
no?
Sí, exacte, sí.
És un territori força desconegut, el de Síria, no? Quan tu qui parla Síria, doncs poques paraules pots associar a aquest estat, no? L'imaginari col·lectiu, no? Tu arribes allà i veus realment el territori sirià, i pots, doncs, adonar-te una mica de quin és el ritme de la ciutat, no sé, una mica quines són les primeres sensacions.
La ciutat d'Alepo era un ritme molt frenètic, i bastant occidental, o sigui, potser la gent té en ment, no?, que ja passes la frontera d'Europa i, i, bueno, no sé, jo ho vaig trobar un ritme molt, molt frenètic, molt de ciutat, no?, d'estar en una ciutat, i molta barreja de gent, no?, o sigui, hi havia moltes dones que anàvem amb el hijab o el mocador, no?, però també hi havia altres dones, doncs, doncs vestides, doncs, amb pantalons texans, no sé, una mica, una barreja, no?
Oh, interessant, no?, aquesta confluència de cultures diferents. A nivell musical, tota aquesta barreja, doncs, també es deu notar d'alguna forma. I com sempre, doncs, la nostra especialista en músiques del món, en aquest cas, és la Irene, la Irene de Zumbila, qui ens presentarà un tema que ara escoltarem.
Doncs ara et porto a un artista que precisament recupera música tradicional de Síria, que és la música anomenada Mugwasa. Ell és el Sabah Fakhri, i bueno, aquesta música és una de les més poètiques, de les més reconegudes allà. Com a curiositat, bueno, de fet, va néixer a l'Espanya musulmana, i a Síria, doncs, s'ha anat transmitint a través de mestres. És bastant difícil d'interpretar, perquè més que una cançó, el que escoltarem, doncs, és un cant religiós, i sobretot perquè també es necessita molt domini del que s'anomena usuls, que són aquests patrons rítmics de la música àrab. Escoltem aquest tema, que es diu El full ja jasmín.
حبيبي على الدنيا عداوه وحشه فيا قمرا قل لي متى انت طالع حبيبي 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 على الدنيا إذا غبت وحشة فيا قمرا قل لي متى أنت طالع لقد فنيت روحي عليك صبابة فما أنت يا روح العزيزة صانع حبيبي
La població siriana és majoritàriament d'origen àrab, si bé al nord del país conviuen les minories kurda i armènia, cadascuna amb la seva pròpia llengua. També hi ha turcs en aquesta zona i milers de palestins i iraquians refugiats de la guerra que estan, doncs això, repartits per tot el país. Ho comentava Montse, una ciutat, en aquest cas Epo, un país síria on la barreja hi és present i on la part occidental també. Ens quedem uns instants a la ciutat d'Epo per conèixer una mesquita.
Doncs, de fet, ens vam quedar amb les ganes de conèixer la mesquita perquè no ens van deixar entrar les dones perquè portàvem pantalons. Havíem de portar obligatòriament faldilles. Llavors, en altres mesquites sí que tenen com una mena de capa o així que et pots tapar, però en aquest no hi havia possibilitat. I, de fet, doncs, no vam poder entrar.
O sigui que amb
una
faldilla llarga, suposo.
Sí,
no?
Faldilla llarga
que els peus.
Exacte, sí. I tapat, els braços també, tot tapat. Sí.
Bueno, els oients que ens estan escoltant doncs ja ho saben.
Sí.
No? Si volen visitar aquesta mesquita, doncs això, falda ben llarga, en aquest cas les dones, els homes suposo que no.
No, cap problema, els homes cap problema.
Sí. Marxem d'Epo
i
anem cap a on?
Doncs vam fer recorregut cap al desert ja,
sí.
I vam anar a passar el cap d'any a un monestir.
Caram.
Es diu Deir Mar Musa. El Deir, aquest, vol dir monestir. És un monestir que va recuperar un jesuïta italià fa 20 anys. Es diu Paolo, encara està ja organitzant. I, bueno, és espectacular, perquè està en una zona totalment desèrtica i trobes allà, de cop et trobes al monestir, que, bueno, com si fos Montserrat,
sí.
Però tot al voltant desert, no? Llavors, per pujar, no tens més remei que pujar com unes 200 escales, més o menys.
Caram! Sí. Sí que és alt aquest monestir.
Sí. I són, bueno, aproximadament uns 30 minuts cap amunt, pujant escales. Llavors...
Sorprenent, no? Hi ha la imatge, només arribar, sí. De lluny ho deus veure, no? Suposo.
Sí, sí, ho veus, però el color del monestir es barreja una mica amb el color de la muntanya, no? És tot així un marró...
Sí.
I bé, sembla que estigui com... No sé, o sigui, forma part del paisatge.
Això després ho podrem veure a la pàgina web, a coneixement.org, amb
sí,
les fotografies.
Sí, sí, hi haurà fotografies. Sí. Sí.
Doncs veurem com es barregen aquests dos colors marronosos.
Sí.
Continuem al monestir, que és on passem el cap d'any.
Sí.
Coneixem el Paolo, ens explica les seves històries,
sí.
Suposo. No, i altres persones que també formen part d'aquest monestir i que també fan activitats.
Exactament, hi ha un grup de jesuïtes que segueixen el Paolo, i després també hi ha persones voluntàries, cristianes, es defineixen a si mateixes, no?, com a cristianes, que estan convivint amb ells de fa 2-3 anys i els ajuden en tot el que hi ha, no? Llavors, la idea d'aquest monestir és acollir a qualsevol persona que vulgui anar. No s'ha de pagar res obligatòriament, és a voluntat, i funciona pues, tot molt de manera molt voluntària, no? Llavors, quan arribes allà, doncs, has d'anar a buscar algú que et digui on estan els llençols i algú que t'ensenyi com es distribuiran les habitacions, no? Hi ha habitacions que són d'una persona, de dues, de tres...
Caram!
I jo, per exemple, pues, tenia moltes ganes de viure l'experiència de dormir sola en un monestir, no? I vaig agafar una cel·la d'aquelles... sola, i
sí,
bueno, va estar molt
bé. Bona
realment.
Nit. Sí, vas passar bona nit?
Sí.
Sí, silenci, sí. Molt de silenci.
Molt de silenci.
Al mig del desert, suposo que hi ha silenci, no? Hi ha aquest caos de la ciutat, no?
Tot. Un silenci molt maco, a més, no? No sé, em va agradar molt l'experiència.
I el cap d'any? Com és un cap d'any en un monestir a Síria?
Doncs allà, en el cap d'any, ens van convidar... Bueno, van fer el sopar, que va estar molt bé, però bueno, abans del sopar ens van convidar a fer una meditació conjunta amb tota la gent que hi havia allà. Hi havia molta gent que venia de moltes parts del món, no? Hi havia italians, de moltes parts, no? També hi havia persones de Síria, gent que potser no podia passar el cap d'any amb les famílies i anaven allà. I llavors van fer una meditació conjuntament en àrab. Aquí s'havia de posar una mica d'imaginació,
sí.
Els que no en teníem l'àrab. I després d'això també doncs vam veure la missa que feien, que era una missa amb una barreja de cristiana i coses d'altres, suposo que influències àrabs, i va ser curiós de veure-ho, no?
Suposo que no mengen raïm, també?
No
mengen raïm?
No.
Les 12 campanades no les fan?
No, això no.
Es passa la nit, suposo, doncs, conversant... Doncs,
vam passar la nit cantant.
Cantant. Sí. Ah, mira.
Sí.
Fins a altres hores de la nit?
Doncs nosaltres vam fer una mica les nostres campanades
especials pròpies.
Però la resta de gent que hi havia allà sí que potser fins les 2 de la matinada.
Marxem del monestir,
sí?
I també visitem algunes, per exemple, algunes contraparts de Sodapà, en aquest cas, que intenten conservar les cases tradicionals.
Sí, això és la part que a mi, tot i que Síria és molt maco, no? Té una història que és molt interessant. Uh-huh. Però a banda d'això, a mi em va agradar molt la visita que vam fer a la zona de Salamia,
sí,
que és la zona també del desert, uh-huh, i concretament al poblat que es diu Sheikh Hilal, que és un dels poblats que hi ha per la zona que volen conservar les cases tradicionals, que es diuen coves.
I com són aquestes coves?
Tenen una forma peculiar cònica, no? És com... Una mena de cabanes, però que acaben en punta. No? Uh-huh. Llavors les feien d'adob i amb la idea antigament de poder conservar, o sigui, quan era hivern no passa fred i quan era estiu no passa calor, i realment nosaltres vam anar a l'hivern,
sí,
i realment no vam necessitar molta ajuda.
No n'hem d'aprendre, eh?
Sí,
perquè aquí quan fa fred fa fred, i quan fa calor de veritat.
Sí. Llavors aquestes coves tradicionals pertanyen a famílies,
sí,
que tenen patis interiors, diguéssim, i ells viuen a unes cases que potser tenen una estructura més moderna, més quadrada, diguéssim, i clar, però nosaltres encantats de dormir dins de les coves. Va ser...
Ens quedem dintre d'aquestes coves i escoltem una mica de música.
Doncs ara canviem una miqueta de registre i escoltarem una cosa una miqueta més comercial.
Sí.
Escoltem una artista de Síria que es diu Asala Nasri. És coneguda a nivell internacional, prové d'una família de músics i doncs ha cantat cançons patriòtiques, infantils, religioses. Ens quedem amb el tema Kala Sile, doncs, que és una miqueta més occidentalitzat. Som-hi.
Ja estem acabant aquest viatge de la mà de la Montse Rodríguez, que va participar en una estada solidària just aquest Nadal, de la mà de Sodapau, i estem al mig del desert. Estem en unes cases tradicionals que es diuen, Montse?
Coves,
es diuen,
sí,
coves.
Sí, més o menys.
I aleshores, no sé, explica'ns una mica com va ser la convivència allà, alguna
doncs,
cosa que ens vulguis destacar aquí, acabem,
sí,
aquest viatge.
El grup ens vam dividir en diferents famílies perquè d'aquesta manera podíem ajudar a l'economia de les diferents famílies que hi havia allà, no? Uh-huh. I va ser una acollida molt maca perquè, va ser, com deia l'Anna abans també, no? Et senties una mica pues, com a casa, no? O sigui, com si els coneguessis de tota la vida, tot i que no els entenies l'idioma, però, no sé, transmetien molt de carinyo, no? Llavors, nosaltres ens va tocar amb una família, amb un matrimoni que tenia 3 fills, i bueno, pues, esmorzàvem amb ells, dinàvem amb ells i sopaven amb ells. I la dona, doncs...
Quin era una mica els seus papers, no? Els seus hàbits quotidians?
Doncs l'home treballava en el camp i la dona doncs, feia normalment el dinar i cuidava dels nens. No? Era una mica, estava una mica repartit, tot i que ell també l'ajudava molt amb ella, no? A cuinar i així. Llavors, aquest projecte també consisteix en que, a més de l'acollida a aquestes cases, doncs, les dones... també estan formant-se per fer artesania, diferents tipus d'artesania, no? Llavors també vam tenir l'ocasió de poder veure l'artesania que feien les dones d'aquell poble.
Maca?
Molt maca, sí.
Acabem aquest viatge amb la Montse. La Montse doncs, va marxar d'aquest indret i va visitar també altres ciutats.
Sí, Damasc. Que és espectacular com a ciutat, i Palmira.
Palmira.
Sí.
Ah, no ens queda temps per comentar aquest últim trajecte. Dos ciutats impressionants. Tothom que vulgui doncs, les pot veure, coneix Montponorc. En aquest cas, doncs, això. Quina és una mica la llavor, el fruit que en treus d'aquesta experiència a Síria?
Doncs jo quan vaig sortir del poble vaig sortir plorant de l'emoció i de lo bé que havia viscut aquella experiència, no? O sigui, me'n porto molt ben record de com em van tractar i de poder veure, no?, com sobreviuen, no?, aquestes persones bueno, que ho tenen francament difícil, no?, per estar allà.
Doncs moltes gràcies, Montse Rodríguez, participant en una estada solidària a Síria de la mà de Sa de Peu, per haver compartit aquest viatge de vida, aquest viatge amb nosaltres a través d'això, el 96.3 de l'FM de Ràdio L'Hospitalet. Moltes gràcies, Montse.
Moltes gràcies a vosaltres.
I fins la propera.
Adéu.
Ara, com sempre, és el moment de la secció dedicada als contes del món, al viatge literari del món obert d'estiu de Ràdio L'Hospitalet. I és l'Irene Desumvila qui, amb la seva veu i la seva curiositat literària, ens apropa un conte o una llegenda del país protagonista del programa. Ben retrobada, Irene.
Gràcies, Damià. En aquesta ocasió, com vosaltres heu ben dit, doncs Síria va ser un territori ocupat per grans imperis, cosa doncs, que dona força tradició oral, alguna encara molta per descobrir, però d'altres sí que la tenim. I doncs m'he quedat amb un conte sufí d'origen persa, on el seu protagonista és Nasruddin, que se suposa que és un personatge que va existir de veritat i que va ser un mestre que va viure al segle XIII a Pèrsia, i que es va convertir en el que anomenaven un savi tonto.
Un savi tonto?
Sí, doncs que és una persona independent, ingeniosa, surrealista... aquelles persones que tenen el talent de la supervivència, que saben estar atent a la vida, no? En diuen. Són sobretot històries divertides, i perquè deien que els sufís deien que la gent sense humor doncs, no eren bones candidates per l'aprenentatge de la vida.
Això és veritat.
Així doncs que he decidit doncs, que nosaltres som gent amb humor i som candidats a aquest aprenentatge. Per tant, ara anem allà amb la història del Nasruddin, que es titula... Nasruddin sempre tria malament. Tots els dies, Nasruddin s'apropava a la fira per demanar almoina, i a la gent els hi encantava. Sempre li prenien el pèl amb el mateix truc. Li mostraven dues monedes, una valia 10 vegades més que l'altra. I a l'hora de triar, Nasruddin sempre agafava la de menor valor, provocant la rialla de tots els presents. La història aviat es va conèixer per tot el comtat. Dia rere dia, grups d'homes i dones li mostraven les dues monedes, i Nasruddin sempre es quedava amb la de menor valor. Un dia aparegué un senyor generós que estava cansat de veure com Nasruddin era ridiculitzat d'aquella manera. El va cridar perquè s'apropés a ell i en un racó de la plaça li va dir: «Sempre que t'ofereixin dues monedes, escull la de major valor. Així tindràs més diners i els altres no et consideraran un beneit. Vostè sembla tenir raó, li contestà Narudín. Però si jo trio la moneda de major valor, la gent deixarà d'oferir-me diners per provar que jo sóc més beneit que ells. No s'imagina la quantitat de diners que he guanyat amb aquest truc. No hi ha res de dolent en fer-se el beneit si en realitat s'és la mar d'intel·ligent.
Avui hem viatjat a Síria amb So de Pau. Ha estat el setè viatge del Món Obert d'estiu de l'any 2010. Com sabeu, l'únic programa de ràdio dedicat en exclusiva al turisme responsable. Avui hem fet ballar les paraules a Mana Rui, qui ens ha presentat So de Pau i les seves estades solidàries. Hem viatjat a Síria amb Montse Rodríguez i, finalment, hem conegut el país a través d'un conte de la mà de la nostra viatgera literària Irene Dasunvila. Natàlia Rivero, Irene Dasunvila, José Manuel Abadías, el control tècnic i qui us parla, Damià Caró. Ens trobem els dimecres a les 11 de la nit aquí en el Món Obert d'estiu a la sintonia de ràdio L'Hospitalet, que podeu escoltar al 96.3 de l'FM sempre que vulgueu a www.coneixmont.org, en directe a www.radiol-h.cat i via també la TDT. Bona aventura i fins la propera.